Ràdio Estel. L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Després de l'entronització del nou papa Francesc i les seves paraules d'humilitat i servei als més desvalguts, les mirades s'han girat cap a Xipre, on els bancs han tancat les portes a l'espera de la decisió final del govern sobre la retallada directa sobre els estalvis dels ciutadans. Sens dubte, una situació delicada que obre un debat sobre el dèficit, les seves conseqüències, els possibles plans d'actuació i, en aquest cas, sobre l'energia, ja que recordem que Xipre té un important jaciment de gas que s'ha posat en joc en les negociacions amb Rússia o, fins i tot, en la possibilitat d'una emissió de deute vinculada a beneficis futurs a la gestió del gas. Avui parlarem d'aquest tema i d'altres amb els nostres contertulians, però abans, a l'entrevista, parlarem amb el coautor i consultor Robert Plana, que ens donarà consells pràctics per a autònoms i petites i mitjanes empreses. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Tot el que pugui afavorir la gestió empresarial és en aquests moments de forta crisi un camí idoni per tirar endavant i coadjuvar el desenvolupament de les activitats empresarials. Si això és plenament cert per a qualsevol tipus d'empresa, en molta major mesura és imprescindible per les petites i mitjanes i, evidentment, no cal dir-ho pels autònoms que assumeixen l'aventura de crear el propi negoci, moltes vegades amb poc coneixement de la complexitat d'una activitat econòmica. Les facilitats de comunicació i traspàs de la informació que ens ofereixen les noves tecnologies són un instrument inestimable per facilitar ajuda a la gestió empresarial i, en especial, poden ser un canal idoni en aquest sentit de cara a les pimes i als autònoms. En aquesta línia, darrerament, les institucions i òrgans responsables preocupats pels estralls de la crisi actual i la necessitat d'ajudar a tirar endavant tant empreses i activitats en funcionament com també a nous projectes d'emprenedoria han anat desenvolupant tot un conjunt d'eines i assessorament de cara a facilitar la gestió d'aquestes empreses. Com a exemple de l'anterior, posem dos models d'actuació. Cal citar en primer lloc la pròpia Generalitat de Catalunya, que disposa d'un ampli ventall de programes de gestió elaborats per la seva Direcció General de Comunicacions i Societat de la Informació. Un altre exemple similar correspondria a l'Ajuntament de Barcelona, on des del seu organisme Barcelona Activa ha llançat tota una sèrie de programes que, sota el títol genèric Activa't Autònoms, està orientat a facilitar la gestió de cara als autònoms emprenedors. Podríem citar moltes altres iniciatives en aquest sentit, en especial les de les cambres de comerç, però el millor serà, sens dubte, que el nostre convidat d'avui, el senyor Robert Plana, economista i assessor empresarial, ens en parli a partir de la seva experiència en el camp de les ajudes per la gestió per autònoms i pimes. Partint de la creença i constatació de que una gran part dels miniempresaris i autònoms tenen escassos coneixements de la gestió tècnica i econòmica de l'activitat que duen a terme, Robert Plana és l'autor de dos llibres centrats en ajudar autònoms i emprenedors a la seva gestió empresarials. Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Tenim amb nosaltres, doncs, el senyor Robert Plana Abadia, físic, doctor en electrònica, diplomat de l'IES i sènior de CECOP. És consultor de direcció durant més de 20 anys i ha publicat 3 llibres que parlen molt bé de la seva preocupació bàsica sobre el perquè en l'economia, des de la més petita, des de la microeconomia fins a la macroeconomia. Bona tarda, senyor Robert Plana.
Moltes gràcies, bona tarda.
Senyor Robert Plana, vostè, en els seus 3 llibres, n'hi ha un que es diu Ahora ya entiendo mi negocio, lo que mi asesor contable no me había explicado, Producir y vender, Go to Basics, i La prova del cotó, Un raig d'esperança. 3 llibres pràctics que en el moment en el que ens trobem són necessaris.
A mi em sembla que sí, hi ha hagut la intenció de fer aquests llibres. En realitat, jo sempre plantejo la problemàtica des del punt de vista empresari, causa-efecte, i quan hi ha un problema, buscar les raons d'aquest problema i, una vegada reconegudes, intentar trobar les solucions i després aplicar-les, evidentment. Llavors, ja fa un temps, el 2008, quan comencem aquesta crisi tan extraordinària, realment tan extraordinària de tot, el tema financer, el tema, sobretot, de l'atur, i agafo aquesta paraula. Jo quan veig que tenim 6 milions de persones que estan buscant què fer i que realment no poden d'una altra manera cobrir les seves necessitats, em preocupa molt, em preocupa i m'entristeix. Llavors, amb l'ànim d'intentar d'una o altra manera pues, ajudar a resoldre aquest problema, surt el primer llibre, que és La prova del cotó. Aquest és un llibre molt ambiciós, només té 60 i pico de pàgines, és curtet, però és molt ambiciós.
Però amb les poques paraules diu molt intensament.
Potser sí, potser sí. És ambiciós perquè, en certa manera, hi ha tres parts, crec, importants. Una està indicant que els temes polítics, per una banda la socialdemocràcia i per l'altra banda el liberalisme i el capitalisme, tenen molts defectes, han funcionat no bé, per no dir malament, i jo plantejo amb aquest llibre que hagués una tercera via, un intermediari de via, en el qual clarament el protagonista fora el ciutadà. I a partir d'aquí es desenvolupa tota una sistemàtica com a sistema social i econòmic. La segona part, una vegada hi ha els principis que estan descrits i que són, jo diria, doncs, almenys racionals i lògics, resulta que això està molt bé, però que si realment la persona no té feina, té un problema greu, queda en pura teoria, no és factible d'aplicar-ho. Llavors, de seguida arriba la conclusió que qualsevol cosa que es vulgui fer amb una millora fonamental fa falta que la gent tingui feina. Per tant, jo crec que buscar tindre feina, tindre ocupació, tindria de ser realment la prioritat número 1 de qualsevol política de país, quina cosa no és, clarament i malauradament. I la tercera part, doncs fer un altre pas, dient, això també està molt bé, amb aquesta segona part es diuen mecanismes per poder intentar resoldre el problema de l'atur, però diuen, s'hem d'entendre. Si les noves plantejaments, un tema de nous valors, un tema de trobar les solucions en el qual tots els ciutadans tenen de fer un esforç molt important, si no ens entenem, bueno, pues serà un altre cop una pura teoria. Aquest és el primer llibre. I el primer llibre, en realitat, apunta que voldríem i desitjaríem que no existís aquesta xacra de l'atur. Els altres dos llibres ja baixen de
nivell. A mi m'agradaria precisar en aquest primer llibre, perquè és el que potser vostè parla de més de macroeconomia, sí, en el, com a mínim en el nostre àmbit, i sí que planteja algunes solucions o algunes vies de generar ocupació. Podria explicar-nos algunes d'elles?
Bé, entraré una mica en el detall de la cosa més fonamental. Aquí suggereixen tres vies per poder resoldre el tema de l'atur. Una és una que jo vaig certament explorar l'any 1989, ja fa molt temps, que aquell temps a mi em semblava que el problema de l'atur era un problema que la tecnologia anava part de la societat, i jo deia que tindria de ser l'inrevés. I llavors jo el que deia és que es tindria de negociar els temes col·lectius, les condicions de treball, amb dos paràmetres. El cost hora, els salaris, per tant, i per altra banda, el temps disponible per treballar. Si nosaltres haguéssim posat en aquell moment aquest altre factor, aquesta altra variable, hauria sigut més senzill arribar a eliminar problemes d'atur. És a dir, que d'una flexibilitat que és el cost hora i una altra flexibilitat és el temps treballat. A menys temps treballat, menys ingressos, però per l'altra, menys plaer també. I si fa falta treballar més, doncs treballarem més i cobrarem més.
És a dir, caldria reduir les hores que tots treballem perquè realment hi hagi més gent que pugui treballar?
Això seria la tercera via. Deixi que passi primer per la segona. La segona és intentar crear el que jo dic magatzems d'ocupació. Activitats que realment no són rendibles, que no es fan d'una manera normal, perquè no hi ha una empresa privada que vulgui posar els seus diners a una cosa que no és rendible per se, però que són útils al país. Hi ha un exemple molt, molt, molt simpàtic, l'arqueologia, per exemple. L'arqueologia pues, fa campanyes que duren un mes o duren un temps molt limitat perquè no es pot pagar i la gent no està disponible, Però què passaria si poguéssim realment pues, posar gent a fer unes descobertes arqueològiques amb tot el bé que això representa pel país i que realment estiguessin amb una remuneració determinada que equivaldria, evidentment, a tindre un ingrés. Aquests magatzems d'ocupació poden ser de molta mena i aquest és purament un exemple. En el llibre s'hi citen diversos. I la tercera solució, aquesta és una mica més agosarada, és a dir, si realment jo sóc pare de família i tinc un ingrés limitat i no puc donar menjar a tothom, el que no faré és deixar un fill sense menjar, el que faré és repartir el que tindré. I d'una altra manera, voldré que tota la meva família, amb els béns escassos que pugui disposar, tinguin un mínim i repartiré. Llavors, aquest criteri de que un país és una família i que, en certa manera, tots devem ajudar-nos mútuament, em porta a pensar que què passaria si una part dels desocupats, deixant un 5% de població activa com a paro flotant, fossin realment absorbits per les empreses que estan treballant-hi. Però no per crear més productes, perquè la demanda és la que és, per fabricar el mateix. Això, evidentment, això vol dir repartir les hores de feina. I si repartim les hores de feina...
I augmentar costos a nivell administratiu i a nivell d'impostos.
No, realment.
Per les empreses.
Jo diria que posar més persones no requereix més administració, genèricament parlant. Llavors, a nivell macro, estic parlant, la idea seria de que la gent de les empreses privades que creen riquesa absorbeixen pues, una quantitat important d'aturats. Llavors, això, repartim la feina, rebaixa les hores de feina de la gent que està a aquestes empreses perquè és per fabricar el mateix amb més persones. De la mateixa manera, baixaria el salari brut d'aquestes persones, però llavors, tenint en compte que l'Estat s'estalvia molts diners perquè no té llavors finançar la desocupació, es fa una rebaixa dins de les càrregues de seguretat social. Llavors, fent números macro, que estan explicats en aquest llibre, estan mostrats en aquest llibre, pues resulta una cosa bastant curiosa. Resulta de que jo tinc de disminuir el temps de treball de les 40 i pico d'hores a les 32,2 hores, disminueixo també els meus ingressos, això és un 18% de menys treball. Però els ingressos, tenint en compte la compensació de menys càrregues socials, només hi ha una disminució de 7,3%. Llavors, aquest seria una mica l'esquema. És que les persones, sabent que d'aquesta manera es resol el problema de l'atur del seu país, les empreses saben que tenen de fer un sacrifici o una tasca d'absorbir persones, educar-les i fer-les rendibles al seu propi esquema de negoci, i la resta d'empleats tenen d'acceptar aquestes persones com un altre més de l'equip, i tenen llavors de perdre un 7,3% d'ingrés net a la mà, però treballant-hi 18% menys. I a mi em sembla molt bé que si això s'explica adequadament d'una o altra manera aquesta mecànica es posés en marxa, la major part de persones estarien d'acord. Perquè, en definitiva, l'objectiu de resoldre el problema de l'atur és tan important que seria realment un objectiu molt estimat per tothom.
Senyor Robert Plana, em sembla una opció molt interessant que en alguns països s'ha treballat. Per exemple, en el seu moment, França va reduir les seves hores una mica pensant en aquesta visió. El que jo em pregunto és com es podria aconseguir que les empreses reduïssin les hores dels seus treballadors sense exigir el mateix i fomentant l'ocupació?
Bueno, perquè una mica el que jo deia al principi, l'altra part del llibre, ens hem d'entendre. Tenim un problema tan greu, tan important i tan difícil o impossible de resoldre que quan estarem convençuts que és així, estarem disposats a acceptar noves solucions que requereixen un cert sacrifici. I dic un cert sacrifici perquè tothom, a la nostra economia familiar, podem absorbir un 7% menys d'ingressos, normalment, en una època determinada, normalment. L'any que es comprem un cotxe, l'any que tenim de pagar pues, una boda o un naixement, o aquests aconteixements familiars importants, aquell any no comprem altres coses. És a dir, es queda menys diners per la despesa corrent. Llavors, això, si està dins de l'àmbit de dir fins a un 10%, per dir una xifra rodona, és totalment assumible. Llavors, si hi ha el convenciment que amb aquesta acceptació d'aquesta solució resolem el problema del nostre país, i aquest convenciment realment s'expandeix i està ben explicat, i qui ho explica té credibilitat, i qui ho explica pues, és capaç de convèncer que és un bé pel país. I també l'empresariat, evidentment, pues, juga aquest joc. Llavors jo penso que la major part de les persones estaria d'acord.
Senyor Robert, estem parlant amb el senyor Robert Plana, autor de tres llibres de caire diferent, com estàvem parlant fins ara. La prova del cotó parla de temes més macroeconòmics, com destacava ara el senyor Plana sobre el tema de l'atur i la ocupació. I després dos llibres més, molt més pràctics. Un és Ahora ya entiendo mi negocio i l'altre és Producir i vender, Go to Basics. Senyor Plana, avui, en concret, tot i que els temes macroeconòmics a nosaltres ens interessen molt, avui volíem plantejar un programa pràctic, un programa per als oients, les persones que ens escolten, que són autònoms o porten petites empreses i que tenen problemes, perquè avui la gestió és difícil, i volíem que ens donés uns consells bàsics. Què els hi pot dir als nostres oients que puguin aplicar en el dia a dia de la seva feina?
Bé, jo crec que la primera explicació permet entendre millor el perquè d'aquests dos llibres, perquè si a mi m'interessa, o ens interessa, perdó, a tothom ens interessa moltíssim resoldre el problema de l'atur, és donar en compte que amb les solucions actuals és impossible resoldre'l. Llavors, el que detenta el gruix de l'empleo, de l'ocupació, és realment l'autònoms i petita i mitjana empresa. Llavors, va dirigit a aquests col·lectius, però aquests col·lectius, malauradament, no saben de la gestió de les seves empreses. Hi ha més del 60% d'empreses i pimes a Espanya que no fan gestió econòmica. Que el tema de presentar els resultats a la llista mercantil és un tema de que una vegada a l'any el seu assessor comptable els presenta els números, li diu firma aquí sota, si li fa confiança a aquest professional, que normalment és una persona honesta i ho fa bé, i a partir d'aquí pues ja està. I continuo el meu negoci d'una manera intuïtiva, sapiguent el que estic fent dia a dia, sense tindre un panorama estratègic cap endavant, sense saber si podria fer-ho bé o fer-ho millor, ni inclús si podria guanyar més diners fent-ho millor, i anem marxant. La major part de les pimes espanyoles funcionen d'aquesta manera. Jo fa 20 anys que estic amb el tema de la consultoria empresarial i, bueno, evidentment, les limitacions de l'empresa em permeten jo donar-me aquests serveis, però, en definitiva, és perquè les empreses tenen moltes limitacions de gestió. Llavors, si resulta que el problema de l'atur intentem resoldre'l, ens hauríem de dirigir a aquests col·lectius que detenten el gruix de l'empleo. Però, és clar, ells mateixos prou fan d'anar marxant.
Prou difícil és avui aguantar.
Exactament. I llavors, com els hi falta realment conèixer ben bé els seus negocis, aquests dos llibres, un i l'altre, un és complementari de l'altre, el que intenten és dir, escolta'm, mira aquests llibres, entra en la problemàtica d'entendre l'economia de la teva pròpia empresa, entendre la filosofia i els conceptes que estan dins del compte de resultats o dins del balanç o dels paràmetres comuns o la tesoreria, per exemple, i quan tu entenguis tot això, seràs capaç d'entendre les dades que et donarà el teu assessor comptable i sentiràs més segur tu mateix, perquè interpretaràs molt millor el teu negoci. I el segon, és el primer llibre aquest. I el segon llibre pues, fa un pas més en aquest sentit. Si un autònom o una pime petita pues vol créixer, el primer que farà és buscar, fonamentalment, mans per fer coses, és a dir, l'operari o el venedor. Per tant, el segon llibre explica la problemàtica de costos i estructura econòmica de l'empresa a partir de la funció de l'operari i a partir de la funció del venedor. Explica com és l'operari, quines són les seves motivacions, què ha d'aconseguir perquè estigui satisfet de la seva feina, quines són les dificultats que pot trobar. Igualment pel venedor. Quin és el caràcter del venedor, que és molt diferent de l'operari. Un venedor, per què es mou? Quines són les seves motivacions? Com es té de conèixer la seva feina?
És a dir, una mica extendre el concepte de família amb el país que parlàvem abans a l'empresa.
En certa manera, sí. Llavors, una vegada explicat el que és l'operari i el que és el venedor, s'explica què hem de suportar l'operari, seria tota la part d'operacions de l'empresa, és un organigrama a l'inrevés, en certa manera. Després el venedor necessita un recolzament de mitjans comercials, per tant s'explica la comercialització o el màrqueting, i a partir d'aquí és com fer un organigrama a l'inrevés, posant com a protagonista el venedor i l'operari. Igualment que jo deia abans, que posem com a protagonista del nou sistema, que jo li deia humana democràcia, al ciutadà, el mateix concepte. Una vegada acabat parlant del venedor i del operari i dels seus esquemes de suport, seria les operacions de la part comercialització, també fa un comentari sobre el propi empresari. I parlo del caràcter de l'empresari, com té de ser, les seves mancances, les seves limitacions, el seu caràcter que té de tenir, amb vista de que aquest autònom, una vegada llegit aquest llibre, també es vegi reflexat el mateix, es mira en un mirall i digui, escolta, bé, jo sóc també d'aquest, jo sóc capaç de tot això. I al final hi ha un petit comentari, una cosa molt important, sobre la competitivitat i la productivitat. Llavors jo diria que un i l'altre, un mirant-ho més globalment, que és el primer, i altre més en particular, és un bon complement perquè la gent aquesta pues, tingui opció a conèixer molt bé el seu propi negoci.
Per als que encara no tenen el llibre, concretament, què destacaria? Tres consells que destacaria per un empresari.
Hi ha tres o quatre punts una mica inclús diria originals. Una cosa és que explica molt bé què és el valor afegit. És a dir, el valor afegit, quan jo produeixo un producte o un servei, tot el que entra com a component d'aquell producte és l'input, després, una vegada sortit, és l'output, i la diferència és el valor afegit. I aquest és l'esquema bàsic de qualsevol tipus de negoci, crear un valor afegit. Una vegada necessito una organització, necessito unes estructures i unes despeses per suportar aquestes operacions, surt llavors tota la resta de l'empresa. Per tant, entendre això és important. El valor afegit després, un altre esquema que també parla de la cadena de valor. I fa un exemple doncs, d'un article d'alimentació que surt de l'agricultor que l'ha produït fins a l'ama de casa que el posa a taula per menjar els postres. I cada esglaó està una mica definit i és la cadena de valor. És important perquè la cadena de valor, que tant ens queixem que els productes arriben a la casa tan supercars perquè sempre hi ha un intermediari que n'abusa, si s'analitzés esglaó per esglaó sabrien quin és el que hi ha un abús eventualment i podríem posar-hi remei.
És a dir, vostè aconsellaria als empresaris que revisin l'escala de valors, que bueno, l'escalat, la cadena de valor de les seus productes o serveis per intentar millorar-la, reduir el preu...
A nivell individual, una empresa és un esglaó d'aquesta cadena de valor. Mm-hmm. Aquest esglaó té de conèixer molt clar què és el que jo compro i què és el que jo obtinc com a output, com a sortida.
I interiorment també.
I interiorment, que necessito per suportar
un procés.
Clar, si jo resulta que la diferència entre la sortida i l'entrada és un valor determinat, i el que jo necessito per posar en marxa és més alt en valor, estic generant pèrdues. Amb aquest esquema tan senzill és important que el coneguin.
I el consell número 3?
Una altra cosa important és que llavors, quan veuen la seva pròpia empresa, el 3 anem a dir 3 i 3A i 3B. El 3A seria que posessin les seves comptes d'explotació a 3 anys seguits, que comparin l'increment partida per partida de cada un dels anys, que facin també la proporció de cada partida com pesa respecte a les ventes, i aquest quadre, que són bastants números, siguin capaços d'entendre'l, de mirar bé. No sols sabem veure, sinó mirar-ho. I per altra banda, una cosa també important, que també una mancança molt gran, és que no treballen amb el balanç. El balanç és un gran desconegut d'aquests col·lectius. En tot cas, arriba en el tema de compte de resultats, i benefici o pèrdua. Però el balanç no saben massa el que és. Llavors, per favor, mireu el balanç que reflexa el vostre patrimoni. Reflexa els diners que heu posat a l'inici, com anava evolucionant i cada moment que el mireu, com està a nivell patrimonial la vostra empresa. Perquè d'aquesta manera saps si estàs cobrant bé, si estàs pagant bé, si d'una altra manera tens un diners suficients, realment d'una altra manera saps quin és el moviment monetari del teu negoci i també, evidentment, si ho fas això a més i curs previsional, pots fer un plantejament de tesoreria per saber realment si faltarà o faltarà un cert moment determinat.
Avui hem parlat amb el senyor Robert Plana Badia, físic, doctor en electrònica, diplomat a l'IES i sènior del CECOT i consultor de direcció durant més de 20 anys, que és autor de 3 llibres, La prova del cotó, Producir i vender i Ahora ya entiendo mi negocio. Hem parlat de temes pràctics, temes que a vegades ens queda en l'economia més petita d'un autònom o d'una petita empresa, queden una mica apartats. Sí, senyor Plana,
volia fer un comentari perquè això evidentment és bastant àrid com a tal. La gent que no està acostumada doncs, comença a llegir aquestes coses i de seguida s'espanta, la qual té una certa lògica. I els llibres estan fets d'una manera molt més familiar. Llavors, paral·lel a tota explicació, anem a dir, tècnica, hi ha una història que està explicada en els llibres, hi ha un controller que es diu Joan, que ho explica als seus amics, que és Antonio Manel. Antonio és un mini empresari que té un bar i vol créixer i no sap com fer-ho, d'un punt de vista de gestió. Manel és un propietari, amic dels altres dos també, i que té llavors un taller de manualitats i també té possibilitat de créixer i també li fa por créixer. I llavors el Joan, tant un llibre com l'altre, els hi va explicant en plan d'amics...
D'una manera pràctica.
D'una pràctica. Llavors jo penso que aquests llibres són fàcils de llegir.
Com poden trobar aquests llibres els nostres oients?
Bueno, està en algunes llibreries, però el més fàcil, evidentment, és que online, a l'Amazon, només pulsant el meu nom a l'Amazon i pulsant Roberto Plana Badia, pues allà surt de seguida i el que vulgui... Pues, i no. una última cosa, perdó. El meu interès no és vendre llibres, és difondre el seu contingut.
Això és el més important, és el de futur. Senyor Plana, moltes gràcies per tot el seu contingut, mai més ben dit, per tot el que ens ha explicat aquesta tarda per haver estat amb nosaltres a Plusvàlua de Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra. Un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-5116. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat després de l'entrevista amb el senyor Robert Plana, consultor, sobre temes més específics i pràctics. I ara anem a una altra vessant, una vessant d'anàlisi de l'actualitat econòmica, una actualitat que aquesta setmana ens preocupa, com cada setmana, però si pot ser aquesta més. Tenim amb nosaltres el senyor Joan Elias, economista. Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Josep Molina, periodista econòmic. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el senyor Josep Lluís Masferrer, actuari d'assegurances. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui tenim sobre la taula el tema principal de la setmana, a part de l'entronització de Francesc, del nou papa, que és el tema de Xipre. Què està passant a Xipre? A mi m'agradaria, si us plau, és el programa principal d'economia de Ràdio Estel, que poguessin explicar de manera clara i fàcil què està passant a Xipre, quina és la situació que viuen els ciutadans, per què passa això, pot passar això aquí i quin serà què preveuen que sigui el futur. El senyor Molina es treu les ulleres ja, són moltes preguntes i molt complicades.
Digui'm. Sí, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, a Xipre està passant més del mateix que està passant els últims anys a la Unió Europea, no? Al fons és una manca d'orientació del projecte europeu. El que passa en concret a Xipre és que té un deute bancari i necessita en aquests moments de forma urgent 10.000 milions d'euros i a la Unió Europea li demana que, a canvi d'aquests 10.000 milions, que li donen la liquiditat suficient per poder pagar les nòmines dels seus funcionaris i de poder anar el dia a dia al país, li demanen unes retallades, és un, uns ingressos de 5.800, no? I l'única possibilitat que van trobar a l'Eurogrup de la setmana passada als països de la Unió Europea és de que aquests 5.800 milions d'euros vinguin a través de la barbaritat que és els dipòsits dels ciutadans de Xipre, els hi retinguin unes determinades quantitats, prop d'un 7% els dipositants o els clients bancaris amb recursos o amb dipòsits petits, de menys de 100.000 euros, i per sobre del 10% a la gent que té més de 100.000 euros. I dic que és una barbaritat perquè aquest és el que està passant, no? Però això és una barbaritat. És a dir, preguntaves tu, Carla, si podia passar en un altre país europeu. Jo he sentit els últims dies diferents declaracions de responsables de governs autonòmics i responsables de governs centrals europeus de que això només passa a Xipre, però és una cosa excepcional perquè té una banca sobredimensionada. La banca espanyola està sobredimensionada.
Una de les que més.
De per fet. Tant, pot passar en un altre país. Si Europa ha obert l'aixeta d'un acord que va prendre l'any 2008, un cop va haver-hi la fallida de Lehman Brothers, l'Eurogrup es va ajuntar i el Consell Europeu es va ajuntar i van fer una declaració i una normativa que diu cap país europeu, o sigui, tots els països europeus, tindran garantits els dipòsits bancaris fins als 100.000 euros, al 100%, i no ha complert amb aquesta normativa, no promesa, normativa, el projecte europeu està fallant. I el primer que està fallant són els seus màxims responsables. I, per tant, clar, això és el que està passant, jo crec, en aquests moments.
Senyor Joan Elias.
Sí. Deixa'm dir una cosa. Home, la situació de la banca xipriota, doncs, penso que no es pot ni tan sols assimilar ni comparar llunyanament amb la de Espanya ni dels altres països europeus pel fet de que els actius de la banca de Xipre són, s'estima, entre 5 i 7 vegades el PIB de la illa. Quan això, vamos, és una relació enormement més gran que la resta de països i, per suposat, d'Espanya. És a dir, el problema de la banca xipriota és que s'ha sobredimensionat per les entrades de capital forani, sembla ser que rus principalment, i això en el passiu i en l'actiu, doncs les inversions en deute grec, doncs, esclar, han situat en aquesta banca, entre altres, l'han situada en una situació molt delicada i que se l'ha de sostenir. Perquè, si no, el que passa és que pot fer fallida. Si fa fallida, doncs, evidentment, les conseqüències d'una fallida és que bueno, els propietaris perden el valor de les seves accions i els dipositants, doncs, òbviament, doncs, també perden una quantitat rellevant, dels, perderien la quantitat rellevant dels seus dipòsits. Aleshores, el que es planteja amb aquesta solució, entre cometes, europea, és que a través d'aquest impost, perquè és un impost sobre els dipòsits, doncs recuperar, és a dir, que l'Estat recapti uns diners que serveixin per aquesta recapitalització de la banca. De manera que a través d'aquest impost, de la quantia que sigui, inferior al 10%, doncs a canvi es dona la garantia de que els dipòsits segueixen, és a dir, que la banca no fa fallida. No estic defensant la mesura perquè em sembla una barbaritat, sobretot perquè fa molt temps que la situació de Xipre es coneix, fa molts mesos que a Europa es coneix, és a dir, estava cantada la intervenció i que de cop i volta un Consell de Ministres prengui una decisió d'aquest tipus, em sembla una barbaritat. Ara, és clar, és que, ojo, també hem de tenir en compte què passa si no hi ha el rescat? És a dir, què passa si hi ha una fallida de la banca xipriota? Òbviament, per la gent del país, això seria molt pitjor. Aleshores, bueno, i quina és l'alternativa? S'haurà de veure amb el que s'està discutint ara. No és gens fàcil, però posem les coses en el seu lloc, no les traguem del seu lloc.
Senyor Masferrer.
Sí, hola. Jo intentaria contextualitzar Xipre dintre del context europeu. Xipre és un petit país, gairebé, crec recordar que 1 milió d'habitants, amb un PIB entorn a una cinquantena part del que suposa el PIB espanyol. Aleshores, el primer input és que és un país petit, amb una transcendència relativament petita en l'àmbit europeu. I després una cosa, diguéssim, de les casualitats geogràfiques és on es situa Xipre. Xipre es situa entre el sud, entre Grècia i Turquia. I com veig, diguéssim, el mapa, em sona allò de cap de turc. Està just davant de Turquia i sembla el cap de turc. I en certa manera és el que també arribo a pensar, diguem que les autoritats o el Banc Central Europeu agafa a Xipre com a model per donar exemple a que altres països no se surtin de la línia, per una part, i també limitar males pràctiques bancàries d'acollir capitals, en aquest cas russos. Respecte a si aquesta possibilitat, aquesta mesura, pot ser aplicada a altres països més grans, jo penso que primer hem de veure si efectivament s'aplicarà a Xile. Encara tinc les meves dubtes.
A Xipre, sí.
Bueno, discrepo. Discrepo amb dues qüestions, no? Jo crec que en aquest sentit la dimensió de país no importa. És a dir, jo penso que s'ha creuat una línia vermella per part de la Unió Europea i la prova que s'ha creuat la línia vermella, jo no estic d'acord tampoc en que això sigui un impost. Això és senzillament, la Unió Europea diu que és un impost, però això és una quita. És a dir, aquí el que estan fent és una retenció, és reduir dels estalvis a cada un dels ciutadans de Xipre, li estan reduint una part dels seus estalvis, no com un impost, sinó com una quita. I prova de que no és un impost i que és una quita, me l'està donant el propi Eurogrup. És a dir, el propi Eurogrup, la setmana passada, va apostar per això, per unanimitat, i aquesta setmana s'ha corregit dues vegades. Una reduint l'impost al 6 o el 7%, al 3% i escaig, amb dipòsits a menys de 100.000 euros, que són pels ciutadans del país, però ara, a les últimes hores, fins i tot he dit que, per favor, els dipòsits de les persones de menys de 100.000 euros estan garantits perquè la norma europea garanteix aquesta. És a dir, estem parlant d'una norma europea. No hi ha excepcions possibles. No hi ha excepcions possibles que puguin justificar no complir amb la normativa ni complir amb les lleis.
Perdona, però aquesta normativa es refereix a una altra cosa. Es refereix, és una garantia de dipòsits davant d'una fallida de l'entitat financera. I aquest no és el cas. El que s'exposa és, efectivament, un impost sobre el dipòsit. És com si diguéssim un impost sobre el patrimoni financer materialitzat en dipòsits. És un impost sobre patrimoni. Vull dir, la garantia que estableix la Unió Europea és en el cas de que hi hagi un problema en el banc. I per evitar... Però, o sigui, jurídicament és així. I només dir una cosa... No és el mateix, però si sembla, a Espanya acabem de posar el mateix impost. El que passa és que el tipus és molt baixet, sembla ser, perquè el senyor Cristóbal Montoro va anunciar un impost sobre els dipòsits. La diferència, per compensar que s'elimina aquest impost a les tres comunitats que l'havien implantat, Extremadura, Andalusia i Canàries, hi ha una diferència important, que és que aquest impost no es detreu dels dipòsits directament, sinó que és el paga el banc en funció del seu volum de dipòsits. I el tipus sembla ser que serà ínfim. Vull dir, home, jo distingeixo, és molt diferent, eh? O sigui, jo penso que la Unió Europea pot argumentar que ells segueixen mantenint la garantia de dipòsit. Això,
en qualsevol cas, sí que és certa que la percepció del ciutadà davant de la banca sí que és de la banca i dels governs, sí que és d'inseguretat, de no saber, i perquè quan dilluns obrin les portes als bancs a Xipre, què passarà?
No, i què passarà i què pensarem els altres ciutadans europeus, no? Perquè sí que és veritat de que aquest fons de garantia de dipòsits és sobre fallides bancàries, però el problema de Xipre és que si no donen aquests 10.000 milions, molts bancs entraran en fallida i, per tant, és una acció preventiva de la fallida del banc que facin aquesta quita amb els ciutadans de Xipre, no?
És a dir, I la garantia l'Estat no la podrà cobrir, ni a Xipre ni a cap altre país.
Llavors, o sigui, aquí el problema bàsicament és que si es volia atacar la singularitat de Xipre, que, com tu bé dius, des de fa anys sabem en quina situació es troba, i aquesta sobredimensió bancària en dipòsits, sobredimensió bancària aquí a l'Estat espanyol en relació a crèdits. Tenim tres vegades més un endeutament que el PIB espanyol. Per tant, estem gairebé amb les mateixes magnituds amb actius o passius. El que passa que és la diferència, no? O dipòsits o crèdits. Aquesta és la diferència, no? És a dir, que d'alguna manera el que jo dic és que si es volia atacar això, anem a buscar els bonistes i a la gent que té uns determinats productes i no els dipòsits bancaris a la gent del carrer.
I que potser no té també ingressos.
Que són botiguers, que són persones que viuen a Xipre, que tenen la seva botiga i que es dediquen al sector del turisme, etcètera, o de serveis. Però si vols atacar els ciutadans russos que estan blanquejant diners, no el tenen en dipòsits, aquests senyors. Tenen bonus, tenen altres actius financers. Provoca un atac amb aquests dipòsits, amb aquests productes, però no amb els dipòsits bancaris. Jo crec que això és el que fa perdre la garantia. I la prova està que la Unió Europea posteriorment es corregeix i diu no, això no ho tocarem.
Sí, és
a dir, que s'han equivocat molt i estan produint aquests dubtes que està parlant la Carla, no? Quina garantia tenim? La garantia la teníem fins ara, perfecta, però després de Xipre podem garantir que ens garantiran els nostres dipòsits? O en qualsevol moment vindrà en base a un impost, amb un lèxic d'aquestes característiques, en compte de parlar de quita, un impost que ens trauran un 7, un 8% dels nostres dipòsits pues perquè es necessita afrontar unes determinades pagaments que estan pendents.
Senyor Masferrer.
Tot pot ser. Una altra qüestió, fet diferencial de Xipre respecte a l'Estat espanyol, podria ser els tipus d'interès. A Xipre els tipus d'interès que renumeraven les comptes eren uns tipus d'interès que res tenen que veure amb els tipus d'interès que es donen a l'Estat espanyol. Allà els tipus estaven en torn 6 i 7%, tinguin en compte que tenen la mateixa moneda. Aleshores també hi ha un biaix important respecte a el que suposa, diguéssim, la quitança o el nom que li vulguem dir amb aquesta, diguéssim, mesura proposada pel Consell de Ministres xipriota, en el sentit de que el que es proposa, en certa manera, més enllà, diguéssim, d'aspectes legals i de validesa jurídica, és treure els interessos d'un o 2 anys, que també és una altra forma de veure la importància de la mesura. Jo tinc les meves dubtes que això tiri endavant, de totes maneres.
És a dir, que es dugui a terme aquesta mesura. En qualsevol cas, encara que no es dugui a terme, avui no es du a terme, s'aconsegueix arribar a un pla B, com estan estudiant. Dilluns obren les portes als bancs, jo crec que la confiança no és la mateixa, igualment. Tot
no,
el que ha passat no és el mateix.
I el que surti, llavors aquí sí que sóc jo incapaç de dir o preveure què és el que pot passar, vull dir, perquè aquí, clar, ara s'ha obert un meló on també intervé Rússia, que té uns interessos molt específics. Té
també
uns interessos molt específics amb el sector energètic. Sembla ser que hi ha una determinada bossa de gas a la illa de Xipre. Rússia està interessada i estem parlant de 10.000 milions. És a dir, que Rússia no té cap problema per afrontar aquest pagament, perquè és aproximadament el 1%, no, el 2%, sí, el 5% del PIB català. És a dir, que estem parlant de misèries. O sigui, que per tant...
I més per una potència com Rússia.
Per tant, el problema està que s'ha fet tot malament, s'ha trencat la confiança que tu, Carla, parlaves, s'ha tocat la dignitat dels xipriotes amb petits dipòsits, els que no estan afectats, diguéssim, per aquestes productes financers, i s'ha obert aquesta porta possible de sortida de l'euro per part de Xipre cap a Rússia. Què pot passar? No ho sé, jo sóc incapaç de dir el que pot passar.
I també em voldria preguntar-los la reacció de Rússia anant contra la Unió Europea, les paraules de Rússia dient si no s'asseguren els nostres estalvis a Xipre, prendrem mesures. No han especificat, no s'ha especificat, però realment l'actitud no és gaire positiva.
Bueno, s'estima que dels dipòsits, els dipòsits russos en entitats xipriotes venen a ser el 40% o una cosa així. Òbviament, doncs, Rússia no és insensible al fet de que en aquest 40% se li imposi una taxa del 10%, que va en contra dels seus interessos i que d'alguna manera trenca la confiança que els inversors russos havien posat sobre un sistema bancari que està dintre de la Unió Europea, que per tant té unes garanties, és a dir, no és un sector, no està en el tercer món. Llavors, la reacció de Rússia, doncs, Rússia és comprensible. Rússia ja té un crèdit donat a la illa de Xipre, no? Em sembla que són 2.500 milions.
Sí, del 2011.
I dubto que li donguin un altre crèdit perquè saben que no el cobrarà. L'empresa estatal russa del gas, Gazprom, no?
Sí.
Doncs sembla que està interessada en aquests jaciments de gas. Diuen que igual pot pagar 4.000 milions pels drets d'explotació, però imaginem-nos que a sobre de totes les males solucions o tots els desastres que hem segut en l'última setmana, a sobre la solució és vendre's el futur de l'economia, és a dir, és vendre ja una cosa que encara no s'ha tret ni s'ha fabricat i que no començarà a rendir fins d'aquí uns anys i que, és a dir...
I que no sabem els problemes que pot generar a l'hora del desenvolupament, perquè recordem també que les bosses de gas en el seu procés d'extracció es poden trobar moltes coses.
Bueno, estan al mar, o sigui, mira...
El mar Mediterrani...
Sí, ja posats... No, simplement és que verdaderament la imatge que està donant la Unió Europea a l'hora d'afrontar aquests problemes és nefasta. I estem per un camí que anem cap avall. Coincideixo.
Sí, també és cert que la Unió Europea mai ha tingut una postura política forta i, diguéssim, i en una sola direcció, quan ha tingut, diguéssim, un adversari o una contrapart amb una opinió diferent.
Ara potser ens obliguen a estar forts davant de Rússia, per exemple?
Relativament, en el sentit de que els precedents és que sempre s'ha arribat quan hi ha hagut tant conflictes bèl·lics com conflictes econòmics, sempre, diguéssim, la postura de la Unió Europea ha sigut una postura, per dir-ho d'alguna manera, molt oberta a la negociació. Possiblement arribaran alguna... Entente cordiale. No massa cordiale pels xipriotes, segurament.
Però, en tot cas, quan parlem de gestió europea, aquests últims anys, almenys des del 2010-2011, amb aquesta crisi que hem tingut, estem parlant de unes negligències absolutes. És a dir, i el problema és de no que tinguin el nivell intel·lectual suficient per arribar a prendre decisions correctes. El problema és que cap dels líders europeus que hi ha en aquests moments pensa des de la perspectiva europea. Cadascun d'ells estan pensant en clau interna i en clau del seu país. I qui mana més en aquests moments, doncs perquè és el país que té més poder, que és l'Angela Merkel, fa 3 anys que està en campanya electoral en el seu país i no pensant en Europa i només pensant en clau interna. I aquesta situació, aquesta crisi financera tan greu que tenim, però no estem parlant d'una crisi financera que pateixen els bancs, no. Estem parlant d'una crisi financera que estan patint 6 milions de persones que estan a l'atur, 2 milions de persones que no tenen cap tipus d'ingrés a les seves llars, persones que estan en situació de risc d'exclusió, com deia l'últim informe de Càritas, que aproximadament és un 15%, no ja de pobresa, sinó d'exclusió, un 15% de la població espanyola. Això és els efectes d'aquesta política nefasta que s'està portant des de la Unió Europea.
Jo voldria fer-li dues preguntes que probablement es fan als nostres oients. Una, que ens hem trobat aquí a Espanya. Avui Xipre necessita 10.000 milions d'euros. És l'últim que necessitarà?
No, bueno, serà...
Perquè, clar, aquí ha estat un rescat darrere un altre.
Sí, és un rescat com el cas de Grècia, que ha anat un darrere l'altre. Espanya és un rescat que...
Amb a la sombra.
El rescat bancari porta 35.000, 40.000 milions, però, bueno, els bancs estan com estan. La morositat segueix creixent, vol dir que dintre de 6 mesos estarem parlant d'una necessitat més gran, no? Són passos que sonen... Al final, moments abans de començar aquesta tertúlia, parlàvem d'aquesta situació i estem parlant de decisions polítiques, és a dir, per quina raó hem d'arribar a complir determinats objectius de dèficit aquest any o l'any que ve? Fem-ho en 5 o 6 anys, hi haurà comoditat, hi haurà terminis més llargs i aleshores podrem, d'alguna manera, gestionar la nostra economia, crear riquesa, crear ocupació, pagar els impostos, pagar les factures i a tot anirà molt més fàcil. Ara, si escanyen a un país i a tots els països, doncs aleshores, evidentment, no en sortirem.
I la meva segona pregunta era, potser, perquè ja ens ho hem plantejat en altres moments, però en aquest moment en el que la reacció és directa, tanquem els bancs perquè ja s'aplicarà aquest impost, quitança, el nom que se li vulgui dir, per què seguir salvant bancs?
Doncs perquè si no salvem el banc, perdem molta ocupació, molts empleus, els dipositants perden els seus dipòsits i l'economia deixa de circular el crèdit i, per tant, l'economia es col·lapsa. És a dir, és important didàcticament explicar que, per exemple, en el cas de Grècia, per què no es deixa caure els bancs, no? Podríem dir, escolta, ho han fet malament, no? Com si fos una empresa...
Estats Units, Lehman Brothers, d'alguna manera.
No? Estats Units, en un moment donat, es va dir, va, doncs deixem caure el Lehman Brothers.
Què passa?
Què passa? Doncs tots sabem el que va passar. L'economia mundial va estar a punt de patar materialment. Aleshores, jo aquesta discussió la dic molt, a molts llocs. I, escolta, però els bancs, és que els bancs... és que tinguem en compte de que les crisis financeres són una constant en la història. És que se n'han passat moltes. L'experiència històrica n'està plena d'això. És a dir, per tant, i què ens ha ensenyat? És que les crisis bancàries són crisis del sistema i arrosseguen a tota l'economia. S'ha de mirar no de salvar els bancs, sinó de mantenir-los i d'anar-los reestructurant.
Doncs amb aquest missatge, sobretot amb tot el conflicte de Xipre, que seguirem des d'aquí, ens acomiadem. Moltes gràcies al senyor Joan Elias, senyor
gràcies.
Josep Molina,
gràcies.
Senyor Josep Lluís Masferrer, per haver estat amb nosaltres analitzant un tema tan complicat. I ens acomiadem també de l'equip que ha fet possible el programa d'avui, com sempre, també del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el suport de l'Agència Catalana de Consum i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar, com cada setmana. Bé, la setmana que ve no, perquè és Dijous Sant, és a dir, que fem un salt, que passin una bona Pasqua i ens retrobem, com ja de nou a l'abril, el dijous de 8 a 9 del vespre, com sempre aquí, Ràdio Estel i Ràdio Principat.